directe, al Fabricació Pròpia, darrera hora d'aquest dimarts, i si és dimarts, doncs és moment d'obrir el nostre espai de ciència amb l'astrofísic, químic quàntic i divulgador científic Joan Anton Català. Bona tarda.
Bona tarda, Mercè.
Última bona tarda de la temporada.
De la temporada, com passa el temps, que de pressa.
Mare meva.
Brutal.
Ai, Déu meu, pues que passi més lent, quan estiguem de vacances.
No? Sí, em temo que passa més de pressa, fins i tot.
Més ràpid, ho diràs. Sí. Escolta, Jonathan, avui ens portes una darrera secció molt especial. Ui, amb una sorpresa també molt especial.
Molt bé.
Amb una col·laboració molt especial.
Molt bé, sí, sí.
Però abans d'entrar en matèria, ens hem fet ressò d'una informació publicada a la revista científica Nature Astronomy, i que tu mateix has comentat, diria l'article, que se n'ha tret aquesta peça al 324, sobre el descobriment d'almenys, escolteu bé, un túnel a la Lluna. Baby, I'm playing on you tonight. Hunt you down, eat you alive. Just like animals, animals, like a veure, ara parlarem d'animals, que també és el tema del dia, però comenta'ns una mica aquest túnel lunar, Jonathan.
Bé, això és una notícia que és molt, molt bonica des del punt de vista que se sospitava de l'existència de túnels, de galeries subterrànies a la Lluna, des que l'any 2009 una nau japonesa en òrbita va poder fotografiar unes obertures molt grosses que hi ha, com uns forats que hi ha a la superfície de la Lluna, que ja en portem descoberts com 200 d'aquests pous, i el que vam pensar és que en aquell moment és que potser era el col·lapse de galeries que hi podria haver subterrànies creades per l'antic flux de magma, de lava, igual que la Terra. Són el que aquí a la Terra anomenem túnels de lava, que després es perd aquesta lava i deixen aquestes galeries que de vegades tenen quilòmetres a la Terra, poden arribar a ser molt, molt, molt llargues. Doncs l'enfonsament del sostre parcial, del sostre d'algunes d'aquestes galeries, podien haver creat aquests forats a la Lluna. Això és la sospita que teníem. Però què passa? Que des de l'òrbita de la Lluna, amb satèl·lits, és molt complicat poder confirmar realment que existeixen galeries al fons d'aquests forats, simplement perquè no hi ha la perspectiva de visió que permeti veure l'entrada del túnel o com continua aquella galeria, no? Però ara un equip de científics italians, utilitzant dades històriques, que ja havia captat el radar d'un satèl·lit que tenim a la Lluna de la NASA, doncs ha pogut certificar la presència, com a mínim, d'una d'aquestes suposades galeries amb el forat més gros que hi ha a la Lluna. És un forat que està al Mar de la Tranquil·litat, té 100 metres de diàmetre aquest forat, i una profunditat com a mínim de 125 metres, i el que ha pogut veure aquest radar, el radar diríem de costat, en una inclinació molt bona, els senyals de radar han pogut penetrar una mica amb aquest suposat túnel, i hem pogut veure que sí, que existeix un túnel que podria tenir com a mínim 75 metres de profunditat. Segurament en té moltíssim més, només que el senyal de radar només ha pogut penetrar per l'angle 75 metres, i aquesta és la notícia que s'ha publicat. Per tant, si això s'acaba confirmant, que sembla que hi ha dades suficients com per pensar que sí, voldria dir això, que la Lluna i en altres llocs també, en altres forats de la Lluna també, podrien existir galeries, túnels subterranis, a més, amb temperatures constants, que és l'altra part bonica de la cosa, no? Saps que a la Lluna, n'hem parlat molts cops, les temperatures són extremes. Entre el dia, 120 graus positius, i la nit, menys 180 graus. Doncs aquests túnels podrien tenir temperatures constants durant tot el dia de més o menys 17 graus, què et sembla? 17 graus, tant de dia com de nit. Per tant, serien interessants també des del punt de vista de possible refugi per les tripulacions, pels astronautes que en el futur puguem enviar a fer missions a la Lluna. No seria un bon lloc per posar-hi refugis, per posar-hi bases, dins de l'interior d'aquestes galeries subterrànies de la Lluna.
Doncs després d'aquest brillant anàlisi que ens ha fet el Jonathan Català, home, és que avui tu ets editor, tot el que no t'hem dit durant tota la temporada, i ara m'hi ajudarà una persona també. Què et sembla?
Molt bé, em sembla fantàstic. Fantàstic.
Avui ens proposes un repàs de tots aquells astronautes que dèiem que van ser pioners a viatjar a l'espai molt abans que ho fes cap home. I a més, avui comptem, com dèiem, amb la col·laboració estel·lar per part de l'autoritat en animals. Com et sents tu amb aquest càrrec? Felins de Radio Estel, que és la Vanessa Carrasquilla.
Què tal? Bona tarda.
Hola, Vanessa.
Que estrany, no? Estar aquí, que sempre us estic gravant, i avui m'heu convidat a seure i
super.
Tot.
No, i en Joan Anton no deixa el mòbil, però tu t'has fixat o no? Vull dir, ell està parlant amb el o sigui, òbviament, està de cara al micro, un altre mòbil.
Ostres, tu, aquí serà el dia dels mòbils, ara t'estic gravant jo.
A veure, que voleu que tregui el meu, també, no? I aquí feu una competició de veure qui grava millor. No, avui parlarem dels animals astronautes i de fet, doncs, la Vanessa, Joan Anton, d'alguna manera també ens ajudarà, no? A veure...
No, ens ajudarà molt, perquè porta una història que jo haig de confessar que no la coneixia. Uh-huh. I me la va explicar la setmana passada i és quan vam decidir de fer aquest programa de final de temporada.
Doncs sí, et sembla... Bueno, com sempre, comencem pel principi, perquè em sembla que es van fer un munt de proves amb animals,
sí.
Molt abans de disposar de la tecnologia necessària, Joan Anton, per enviar ni tan sols un satèl·lit, no?, a l'espai.
Sí, sí, de fet, estem a final de la dècada dels anys 40 i començaments de la dècada dels 50. En aquell moment encara no hi ha coets disponibles ni a la banda nord-americana ni a la banda soviètica per poder enlairar res en òrbita, enviar res a l'espai. El que tenien eren míssils, directament míssils que el que feien eren tirs parabòlics, allò que puja, fa una paràbola molt llarga i torna a caure, i intentar això portar-ho el més elevat possible. Això eren les proves que feien tant els Estats Units com l'antiga URSS. I utilitzaven, ja de seguida, tots dos nacions van començar a utilitzar animalons a dins d'aquests coets perquè, bueno, per començar a experimentar en aquests vols, no? I enviaven, doncs, insectes, ratolins, rates, gossos i micos. De seguida es va veure que, per cert, no sobrevivia. Al començament et pots imaginar que no sobrevivien cap d'ells,
sí.
No? Sinó que s'estavellaven directament. Els americans de seguida van començar a mostrar una predilecció pels micos. Els primers micos que enviaven eren...
Per què pels micos?
Ara, perquè, mira...
Ara ens ho explica, si vols.
Sí, sí, no, perquè pensaven que... Bueno, pensaven raonadament, no? Mm. Que eren uns animals que podien aprendre fàcilment i, per tant, se'ls podia fer experiments cognitius a l'espai, perquè, clar... La pregunta era, en situació de gravetat, no és manca de gravetat, però de manca de pes,
sí,
en condicions de l'espai, com funcionarà el nostre cervell? Els astronautes tindran capacitat cognitiva? Podran prendre decisions? Estaran afectats? Clar, això s'havia de provar. I els micos semblava l'opció més pròxima a un humà, no?, per provar-ho. No van començar, però, amb ximpancers. Els americans van començar amb una espècie de micos que es diuen ressos. Van començar amb això. Però els soviètics van mostrar de seguida també predilecció pels gossos, perquè ells pensaven, fixa-t'hi, el raonament aquí era, pensaven que els micos tindrien por a volar i, en canvi, els gossos no arribarien en aquest punt de consciència i que seria més senzill treballar amb ells.
Amb els micos.
Amb els micos. Com et deia, les coses van anar molt malament al començament, fins que ja a partir de començaments de la dècada dels 50 ja hi comença a haver proves dels Estats Units i de la Unió Soviètica en què aquests míssils que es tiren aconsegueixen arribar a terra i els seus tripulants aconsegueixen sobreviure. Però van haver moltes proves fallides.
Déu-n'hi-do. Mira, doncs ha arribat el moment, si et sembla. Clar, perquè ara quan diem, ostres, el primer animal, no? Animals que hagin anat, que hagin viatjat, clar, ens ve un nom propi, una heroïna.
Sí, correcte.
I de fet, el mateix grup musical Mecano va narrar la seva gesta. Era russa i se llamava Laika. Ella era una perra muy normal. És que tothom ens ve al cap, no?
Aquest,
la gossa Laika.
És el primer organisme viu, el primer animal, el primer organisme viu que aconsegueix anar en òrbita. Aquest és el primer. Això és novembre de l'any 1957, i ho fa la Unió Soviètica, dins de l'Sputnik 2. Un mes abans havien llançat l'Sputnik 1, que havia estat el primer satèl·lit en òrbita,
sí.
I un mes després, sense deixar respirar els nord-americans, el seu gran rival, llançaven, l'airaven Laika. Dins de l'Sputnik 2 era un recinte que podia contenir Laika asseguda, però estirada, vull dir, però no dreta. Laika no es podia posar dreta. Portava molts equips que monitoritzaven el seu ritme cardíac i altres constants vitals. Portava també una sonda que li subministrava aliment i una altra sonda que li retirava excrements. I això era tot, això era tot. I van enviar a Laika sabent que moriria. El destí de Laika estava ja marcat des del primer dia que la van seleccionar. La seleccionen en els carrers de Moscou. Laika és una gosseta que és una homeless, una sense sostre, que, a més, la seleccionen primera perquè ha demostrat una gran resistència a sobreviure als carrers de Moscou, en els carrers de Moscou durant l'hivern. Per tant, és molt resistent, aquesta gosseta. I segon, perquè és molt dòcil. molt dòcil. De manera que la seleccionen junt amb altres gossos, l'entrenen, i aquesta és la que seleccionen, l'Aica, com la primera, el primer organisme viu que se'n va a l'espai. Et deia que el seu destí havia ja estat decidit perquè només la nau en què l'enlairen només porta subministres aliments per 7 dies, però no hi ha cap intenció de fer-la tornar. Ostres. De fet, la nau no va preparada per tornar. No està preparada per tornar. La nau es cremarà a les capes altes de l'atmosfera quan la seva òrbita vagi caient. I això és així, vull dir, ja estava previst que fos així. L'Aica aconsegueix anar a l'espai i mor a la quarta òrbita. La quarta òrbita mor per una pujada de temperatures. Les temperatures dins de la nau pugen molt i, pobret animal, doncs allà s'ofega i mor. No sabíem res de l'espai, és que no sabíem absolutament res.
Que això era el 1900, has dit,
1957, eh? Sí. La Sputnik 2 continua en òrbita i crec que 163 dies després, recordem que ella mor el quart dia, doncs 163 dies després la nau es crema a l'atmosfera de la Terra quan ja la seva òrbita decau, no?, i va baixant. Des del punt de vista de l'aeronàutica, és un enorme èxit que ens demostra que els animals podem anar a l'espai. Des del punt de vista ètic hi ha moltes coses aquí a discutir, que després, si vols, l'ètica la tractarem després, no? De quina manera més esbojarrada i sense cap mena de precaució ni de cap mena de control, de possibilitat que pogués tornar en vida, perquè una altra cosa és que hi hagués hagut possibilitat que hagués tornat en vida i mira, i la cosa hagués sortit malament, no? Per algun lloc hem de començar, no podem fer les proves amb humans.
No, clar.
Això ho tenim tots clar, no? Igual que la medicina. Però l'altre és aquestes proves que es feien sabent que la sort d'aquells animals estava decidida.
Doncs déu-n'hi-do, aquests animals, que la seva, el seu destí ja estava decidit, com ens explica el Joan Anton Català, després de la Laica van venir, com deia, micos, ratolins sí. I també conills. Era el torn dels soviètics, no?
Sí, sí, ells continuen, els nord-americans també, però els soviètics van fer també un pas molt important, que és que un any abans del vol de Yuri Gagarin, recordem el vol del primer humà a anar a l'espai, això va ser l'any 61, doncs l'any 60 els soviètics, en aquestes proves que feien, aconsegueixen enlairar una nau en òrbita, mantenir-la en òrbita i que torni a caure i sobrevisquin tots els seus ocupants, que són de nou 2 gossetes. A més, hi havia 42, ho tinc anotat, 42 ratolins, 2 rates i un grup de mosques. Els gossos es deien Strelka i Belka, i això va ser un moment molt clau, perquè a les memòries de Yuri Gagarin, no escrites per ell, però per alguns biògrafs, no?, que expliquen aquell moment, això va marcar moltíssim. Va marcar moltíssim aquells moments en què els joves i inexperts astronautes soviètics estaven entrenant, encara no sabien quin d'ells aniria primer a l'espai, tots volien ser el primer, i aquella missió va marcar moltíssim perquè demostrava que la tecnologia soviètica estava allà.
Clar.
Vull dir que estava a puntet, amb un munt de riscos, però mira, els tripulants d'aquesta missió havien sobreviscut, i això esperonava als astronautes soviètics que volien ser els primers a anar a l'espai.
Doncs, clar, la resposta nord-americana que deies tu, bueno, els nord-americans i els soviètics, però la sí. Nord-americana, diguéssim, a la gossa Laika, ara sí, en aquest cas, va ser el mico Ham. Aquest sí que és el primer homínid, no?
Oh, i tant! Busqueu les fotos. Busqueu les fotos, que són espectaculars.
Del Ham.
Sí, fa molta gràcia. A més, va sobreviure. Per tant,
bé,
pot fer gràcia. Pot fer gràcia veure el vestit d'astronauta. El mico Ham. El mico Ham, això ja estem a l'any 61, al gener del 61, sí, on els nord-americans havien fet aquesta preelecció per micos, havien abandonat ja els micos de l'espècie Rhesus i havien ja apostat pels ximpancers, i Ham és un ximpancer. Junt a altres companys l'havien entrenat per anar a l'espai, això, com deies, al gener del 61, i també marca un punt molt important, perquè això es fa abans del vol de l'enemic de Yuri Gagarin i abans del seu propi vol, d'Alan Shepard, que serà el primer astronauta nord-americà no anar a l'espai, acceptarem pop, no?, allò que deien, a fer un tir parabòlic a l'espai, bueno, ho acceptarem com un intent nord-americà d'atrapar els soviètics, i envien Ham a l'espai i l'han entrenat per fer exercicis allà i veure aquestes capacitats cognitives. Bàsicament, Ham el que porta són 2 bombetes de llum i una palanca, o 2 palanques. Quan s'encén la primera bombeta, té 15 segons per accionar la palanca, si no ho fa, rep una descàrrega elèctrica als seus peus, i si ho fa, també té un temps determinat per tocar una altra palanca i encendre l'altra llumeta, i en aquell moment doncs, tot va bé. Quan l'han entrenat a la Terra, ell ha rebut un plàtan quan ha fet això.
De recompensa, no?
Correcte. Llavors l'envien a l'espai i ell pràcticament no falla. Té algunes errades en aquest exercici, però molt pocs, molt pocs. De manera que torna a ser un pas molt important perquè demostra que la capacitat del cervell cognitiva, mental, no està afectada pel vol, per la posada en òrbita. Ham retorna bé, el rescaten a la nau que aterra a l'oceà. De fet, arriba amb molta gana. De seguida que el capturen s'abraça doncs, els seus rescatadors i li donen un plàtan que es cruspeix i mitja taronja, que també menja, i passa a ser un heroi. Ham passa a ser un heroi i viurà molts anys més fins que mori de vell en un zoològic de Carolina del Nord, si no recordo malament. La qüestió és que això no agradava gens als astronautes nord-americans.
I per què?
Perquè, clar, eren els 7 grans astronautes nord-americans, els Mercury 7 famosos, haurien de ser els 7 primers astronautes que anaven a l'espai per part dels Estats Units, mai ningú encara havia anat a l'espai. No els feia gens de gràcia que un mico tripulés una nau Mercury, que era la mateixa nau que ells emprarien per a l'espai. Perquè la cosa era, no?, popularment, la broma que es feia, home, si un mico pot governar aquestes naus perquè necessitem pilots, entrenats, no? I no els feia cap gràcia que fessin proves amb micos, cap.
Què fem? Donem-li pas a la nostra...
Va, vinga.
A la nostra col·laboradora avui, és del torn de la nostra experta en el món felí, la Vanessa Carrasquilla. Què tal?
Què tal? Aquí estem.
Ostres, tu! Ens parlaràs de l'astrogata més famosa del món, eh?
Sí, sí, amb un final una mica tràgic, també.
Vinga, doncs ens hi posem. A veure, explica'ns de qui és aquest miol tan adorable.
Aquest miol és totalment cert, és de la gateta Felicet, una gateta d'origen francès, que el 18 d'octubre de 1963 va ser llançada a l'espai, o potser un d'aquests vols que tu dius que són, com es diuen,
parabòlics,
doncs que es va convertir en tota una heroïna internacional i que la seva fita doncs, va ser reconeguda, però que evidentment va caure en l'oblit i la seva història doncs, té un final una mica tràgic. També com la Laika, que vivia als carrers de Moscou, doncs la Felicet vivia als carrers de París. Era una gateta blanca i negra, molt dòcil, que un venedor de mascotes la va recuperar i va decidir vendre-la al govern francès perquè estava posant en marxa un programa per entrenar 13 gats, bueno, i amb ella 14, per enviar-los a l'esprai i fer aquestes proves, precisament doncs, per veure si d'alguna manera tot el tema de la ingravidesa tenia algun efecte sobre el cervell d'aquests animals. I així va ser, se la van endur, la van entrenar, tampoc va rebre nom, perquè crec que era una cosa força comú en aquests animals, que els científics no els hi posaven nom per així evitar, doncs, construir vincles d'afecte amb ells i evitar que després no els volguessin enviar a l'espai. I el primer que van fer amb tots aquests astrogats va ser instal·lar-los en el cervell, al cap, uns elèctrodes per poder monitoritzar o monitorar la seva activitat neurològica i també les seves constants vitals. Els van entrenar, i jo crec que tu aquí ens ajudaràs, Joan Anton, amb les mateixes proves que passen als astronautes, que són, per exemple, les càpsules centrífugues de força G i també les càmeres de compressió, que això hi ha un vídeo, precisament, que es veu com se'ls entrena i realment fa esfereir.
És cruel.
Molt. Com els posen a dintre d'unes màquines molt petites i que giren una velocitat molt bèstia. I, pobra, després la veies que treia i la pobra miolava, vull dir, estava molt... Bueno, estava allà patint tot això i malgrat tot sortia, no?, i deia, bueno, aquí estic, no?, una mica. I, clar, potser us pregunteu per què la van triar, no?, entre aquests 14 astrogats a la Felicet. Doncs bé, primer perquè això tenia un caràcter molt tranquil i després perquè la resta de felins, és una cosa que els que tenim gats acostuma a passar, doncs tenien sobrepès el dia del llançament. Ella feia 2,5 quilos, es veu. I va ser el 18 d'octubre de 1963 a les 8:09 del matí des de la seu espacial que França tenia a Algèria, doncs que aquesta gateta blanca i negra va ser enviada a l'espai amb un coet sonda. La missió va durar 13 minuts, 5 dels quals en ingravidesa, i va arribar a una altura de 152 quilòmetres. Durant tot el vol, els científics el que van fer va ser fer un seguiment de les constants vitals de la Felicet i també veure quina era la seva activitat neurològica, i ho va superar tot la mar de bé, fins i tot la maniobra d'aterratge, que la van anar a buscar, i també hi ha imatges de com la treuen de dintre de la càpsula, i també està miolant, pobreta. I en aquell moment en el que ella va arribar, va tornar a la Terra, va tornar en vida i va superar aquesta proesa i aquesta fita, doncs es va convertir en tota una heroïna mundial. Es van fer segells, es van fer fotografies amb la seva petjada, però el govern francès, només 2 mesos després, va decidir eutanasiar-la per analitzar els efectes de la gravetat en el seu cervell. I això, la veritat, és que va ser, bueno, per molta gent, un cop molt dur, que va fer fins i tot el govern francès replantejar-se l'ús d'animals a l'hora de fer les seves proves a l'espai. El que passa és que la seva història, doncs, va caure en l'oblit. De fet, tu no, la coneixies, no?
No.
I va ser l'any 2017 quan es va decidir, a través d'una campanya, a través de la xarxa, fer una campanya de micromecenatge per tal de retornar aquests honors a la Felicet, aquesta primera gateta que va anar a l'espai, si ho podem dir així, i 1.100 amants dels gats, si jo ho hagués sabut i hagués posat diners, ja us ho dic ara, van participar econòmicament per fer-li una estàtua de bronze commemorativa que ara mateix està a la Universitat Internacional de l'Espai a Estrasburg, i que es pot veure, i on es veu la Felicet a sobre de la bola del món.
Genial, genial, Mercè, això.
Sí, eh? L'últim dia, xerra.
Genial. Jo penso que a partir de la temporada vinent, la Vanessa no pot fallar aquí.
Eh? Home, per favor.
Aviam, jo, de gats tot el que vulguis, però de ciència potser no tant, eh?
I ara, mira, ja ho apuntava la Vanessa, és això, no? Que hi haurà molts oients ara mateix que també s'estaran preguntant des de casa, Joan Anton, Vanessa, seguim enviant animals a l'espai? Hi ha una regulació, algun tipus de regulació, no? que posi ordre a tot el que ha passat? Si et sembla, ens ho expliques tot seguit. I like to stand in places nobody minds, so when I'm out I find my space. Tu deies a l'inici, parlem una mica de l'ètica, on queda l'ètica en tot plegat, Joan Anton?
Clar, a veure, això és com una mica quan hem experimentat amb altres àmbits de la ciència. No podem fer-ho directament amb humans. L'àmbit del medicament és un exemple molt clar. Hi ha un moment que has d'arriscar-te i comences amb ratolins i després passes a micos abans no arribes amb proves amb humans. És un peatge que hem de córrer, que hem de pagar, diríem. No hi ha altra manera de fer-ho, però una cosa molt diferent és desenvolupar vacunes i l'altra és fer experiments de qualsevol manera amb animals, fent-los patir i enviant-los a l'espai. Penso que és molt diferent. I així s'ha reconegut també a nivell mundial. Hi ha una regulació acceptada per la major part dels països en què les proves a l'espai ara no es poden fer en cap animal més desenvolupat que un rosegador. Per tant, ratolins i rates és el màxim exponent d'animal que en aquest moment es pot enviar a l'espai. I s'està fent a l'Estació Espacial Internacional. S'han enviat ratolins, rates i insectes. A més, mosquits, mosques... A més, estem experimentant amb la reproducció, que és un tema increïble, fascinant, on haurem d'aprendre moltíssim de cara al futur, no? De si els processos reproductius, un dia li diré que en un programa, si els processos reproductius funcionen de la mateixa manera. I els de gestació, no els de gestació, no? Si funcionen de la mateixa manera que aquí. Però no es pot fer en cap animal, ja et dic, que sigui més superior a un rosegador. I penso que això està molt, molt ben triat. En algun moment, però, haurem de veure què fem. Perquè, torno a dir, abans no fer determinades proves en humans, les haurem de fer en animals més similars.
I aquestes regles del joc internacional l'accepten tots els països?
Sí, pràcticament està... A veure, és una regulació que la NASA s'ha autoimposat i molts països també s'han autoimposat. Que jo sàpiga, no està a nivell de les Nacions Unides que prohibeixin directament, no crec que estigui en aquest nivell, però ja dic, la NASA l'ha adoptat com una pràctica interna i moltes altres nacions també l'han adoptat com una pràctica interna. Però s'haurà de veure, perquè Rússia fa uns anys va fer unes declaracions, fa molt poquet, va fer unes declaracions dient doncs, que farien proves amb animals superiors, amb micos, per exemple, per enviar-los a Mart. I això va encendre l'opinió pública de nou, les xarxes de nou, amb una allau de crítiques. No sé si ho faran, si no ho faran, tinc ni idea en aquest moment, però torna a demostrar que de vegades no anem tots a una, no? I que aquestes regulacions que ens autoimposem no sempre són seguides o acceptades per tothom. Però ho haurem de fer molta ètica. Torno a dir, en algun moment haurem de fer-ho. En algun moment haurem de fer proves amb animals similars a nosaltres, perquè el que no podem fer és fer prova amb humans, no? Però ho haurem de fer molta ètica, molta cura. Haurem de fer respectant els drets que tenen aquests animals. Haurem de fer-ho minimitzant el risc de que puguin morir, cosa que no es feia
abans,
no? Quan fèiem aquestes proves. En fi, haurem de mirar ben bé, haurem de discutir com ho fem.
Mira, Vanessa...
Digues.
A veure, tu com ho veus, això, també, no? Perquè tinc clar ja com ho veus, eh? Però com ho explicaries als nostres oients, no? Perquè potser hi ha gent que d'alguna manera els hi costa d'entendre i de veure-ho, no? D'aquesta manera tan clara, no? Quin paper juguen, no?
Jo t'he de dir que jo sóc de les que estaria totalment en contra en fer això, no? Penso que tenim molta tecnologia, evidentment, jo no en sé, però segurament es deuen poder fer proves. Potser ja arriba el dia que hi ha androides, que es creen androides, que són exactament igual que nosaltres i que es poden enviar a l'espai sense haver d'enviar un ésser viu, però clar, això és una opinió meva personal, no? Que sempre defensaré els més febles, en aquest cas els animals.
Doncs, Vanessa, moltíssimes gràcies, per aquesta participació.
Joan, molt bé, molt
gràcies
bé.
Gràcies a vosaltres. Molt bé. Un plaer.
Sí, sí. Súper.
Joan Anton Català, ha estat un goig tenir-vos.
Jo d'estar aquí.
Mira, ens ho parla de vos, ja.
Això s'acaba de estàs dir.
Estàs adoptant alguns costums, no?, que, de la nostra llengua, que estan bé, però que en mi no et cal.
Gràcies, i que tinguis molt bon
estiu. A vosaltres,
estiu,
bon estiu a les dues.
I no tornis gràcies, tan igual. Colrat com estàs ara mateix,
Que vols dir moreno, no?
Sí. Disfruta molt. Gràcies, igualment. Vanessa, també.
Gràcies a tu, Mercè.
Vinga, 3 minuts que passen de 5:45. Fem una petita pausa i encarem la recta final del programa d'avui amb la taula de diàleg.
Ràdio Estel. Filosofia Millennial, el podcast de Ràdio Estel que et deixarà cau.
La filosofia és bàsicament un todos contra todos, no? Aquí tothom es fot de pinyos i llavors si esculls un, estàs contra els altres.
Filosofia aplicada al present amb Leo Espluga.
Queda molt bé defensar la filosofia sense implicar-s'hi.
Filosofia Millennial, un podcast de Ràdio Estel. Troba la radioestel.cat i a la nostra app.
Cap de les dues opcions crec que són satisfactòries.
No li feu cas, sí que ho són. Filosofia Millennial, un podcast molt satisfactori amb Leo Espluga.
De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, escolta Ràdio Estel Sense Distància, el programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa. Cada dia, 45 minuts per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. Amb entrevistes i seccions sobre economia amb valors, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel Sense Distància, amb Ignasi Miranda. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. A Ràdio Estel, fabricació pròpia.
Minuts ja, que ha passat de 5:45, m'acaben de fer la cobra, però...
Ai, merda.
Millor feta riu tant del David Bisbal,
És que no sabia per on em venies, perquè semblava que em donaves una notícia, però no sabia què em deies.
T'enviava un missatge d'amor a la Joana Justícia i se m'ha quedat mirant dient, però va, no? Que s'ha tensa, no?
Bueno, bona tarda.
Bueno, però què us passa? Roser,
és l'últim dia, llavors, clar. Bueno,
tu, a veure, és que... A veure, un moment, perquè, clar, això no s'hi val. Anunciem a la nostra audiència que Aleix Cabrera és el darrer dia que està amb nosaltres a la taula de dia la setmana passada i de cop i volta reapareix i més colrat, que ara ho dèiem.
Ja.
Què has fet?
Tu, què diries? Aquest color... Portes
caribeny... d'ulleres de sol.
Has vist la marqueta de les ulleres
sí,
de sol?
Sí, d'ulleres de sol, però molt treballat.
Molt treballat,
Aleix.
I tu diries, això és d'Eivissa, Lanzarote...
Sí, potser...
Doncs no, Àlaba.
Àlaba.
Ala. Sí, clar. Sí.
Uala.
Ja et dic jo que ara li explicava amb elles dues, a la Joana i a la Roser, que el primer dia, divendres, vam passar un fred, però fred d'hivern. Anàvem amb polar i pantalons llargs i teníem fred. Un vent.
Però...
Això el divendres. I dissabte cau la solana Vitòria
sí.
I mira, així. Molt...
Això és d'un dia?
Això és d'un dia, això és el dissabte. El diumenge, el diumenge vam rematar. Val. És dos dies. Dos
però
dies.
De caminar és de...
A Vitòria sí, va ser caminant. Oi. I el diumenge vam fer un concert a la 1:00 PM i entre les proves de so i tot, doncs sí. Estàvem allà a la plaça del poble... Vamos a tocar un rock and roll en la plaça del Pueblo i ens va caure la solana. A veure, us haig de dir una cosa.
Què?
Que després del concert, quan estàvem ja acabant l'última cançó, que era Celebration de Cool and the Gang, ja ens faltaven...
Com fa?
Potser...
Com diu?
Celebrate good times, come on! I doncs quan estàvem cantant aquesta, que ens quedaven 10 segons per acabar la cançó...
Poca veu,
Sí, sí, ho heu vist, això és de...
Ho heu vist?
Doncs una persona del públic, un senyor, se'ns va a mig desmaiar.
Què dius?
I llavors vam tallar la cançó.
Noi.
Vam tallar, va ser un concert us interruptus.
Però The Show Must Go On, que diu la cançó.
Sí, no, però llavors vam parar tots, va haver gent, ens vam acostar, vam parar per respecte, vam mirar el senyor, era una lipotímia per la calor. Perquè, clar és que a més, cal dir que l'Ajuntament d'aquí, de la Bastida, m'escutxen ustedes, va fallar perquè no van posar ni una punyetera cadira de fusta plegable pel públic. Llavors, clar, vam anar als bars del poble, convidant la gent a venir, clar, la gent venia, veien la solana aquella, i a més, on m'assec, o sigui, d'en peus, a ple sol, mira, un sol de justícia, era parent teu.
Mai millor dit, aquesta no me l'havien dit encara.
Ja tocava, l'últim dia n'havíem de colar una, no?
Aleix Cabrera, jo crec, això m'ho dieu, no, perquè ja sabeu que sou molta fanera i vull saber del que heu parlat abans d'entrar. A mi se m'ha dit que Aleix Cabrera, cada vegada que veu a la Joana, cada dia que ve a la taula de diàleg hi ha la brometa.
No, cada dia no. Va començar així, però ara... Jo li vaig dir que no em sorprendria.
No, ens hem moderat.
Ja, ens hem moderat. Parlem d'altres coses aquí fora.
I què heu parlat avui, Roser?
Jo els he dit que em posessin una mica al dia.
El context, no?
Sí, una mica al dia. Hem parlat una mica de l'Eurocopa.
Del tema del Cucurella, sí. D'aquest vídeo estrany, bueno, ja en parlarem, no?
Una mica ridícul.
Sí.
Aquest ha sigut un dels temes més...
Sí.
Més sonats, no? Sí. D'això heu parlat, només.
Sí.
I de les vacances.
I del seu fred.
Sí. I de la pell bruna de l'Aleix.
I la sorpresa de veure l'Aleix aquí.
Sí. Ara no us esperava.
No. Tots hem dit el mateix.
La pregunta
tots.
Que més s'ha formulat en menys de dos minuts ha estat, què hi fas aquí? Tres vegades seguides, Què hi fas aquí?
I què hi fas aquí?
Diu que s'enyorava.
Doncs, m'enyorava. No em volia perdre l'últim dia. És la placa final. Estarem un mes i mig sense veure'ns, com a mínim.
Va, doncs ara, vinga, va. A treballar. Ara parlarem també de les celebracions d'ahir, de la victòria d'Espanya a l'Eurocopa, que va ser diumenge i es va celebrar a Madrid, però deixeu-me, és que no m'hi puc estar. Vull saber què opina aquesta taula de diàleg. Donald Trump va patir aquest dissabte, com ja sabeu, un intent d'assassinat fallit. Mentre feia un míting, l'expresident en va sortir sa i estalvi amb una ferida lleu a l'orella. De fet, ahir mateix el van poder veure, però l'atac obre un escenari incert a la política dels Estats Units. Com creieu vosaltres? O sigui, com ho vau viure? Quan us vau assabentar? Perquè, clar, va ser de matinada nostra.
Jo vaig veure diumenge al migdia, estava mirant la tele, i una de les primeres coses que vaig pensar va ser, hòstia, és que encara ens sortirà més fort, és que encara ens sortirà guanyant.
No en dubtis pas.
És que, mare de Déu, i la imatge aquesta final, que també ens l'heu imprès aquí en el guió, és que és icònica, és que és l'home victoriós, és que és la llibertat
i en el poble, totalment.
No, és que ens sortirà ben parat, és que, de veritat, és molt gros. I, evidentment, tot i això... és molt bèstia que un intent d'assassinat, eh? Vull dir, tot i això em sembla molt...
A saber... Bueno...
Digues.
Creieu a saber. No, mira, és que és interessant.
A veure, aquest a saber si és el que jo penso, digues.
A veure.
Per això us preguntava, el primer que us va venir al cap quan va veure...
Jo ho vaig sentir en directe, eh? Quan va passar. Estava sentint la ràdio, sí. I estaven donant el mitin i tal, i es va sentir com els dispars i tot, i llavors van donar la notícia, no? Mm-hmm. I clar, és impactant, evidentment. Però digues tu, Aleix...
Qui feies d'espera?
Diu que es lleva molt d'hora. Això quina hora?
Però jo la ràdio és la meva companya. Hòstia. Va tot arreu.
Però a les dues de la matinada, això,
sí,
de
sí,
nostra.
Sí. No t'assombri.
Bueno, és que clar, la Joana, no sé per què t'estranyes, però si no, si la Roser d'aquests horaris. Però Aleix, tu què? Què vas sentir?
Això ho vam veure, mira, quan ens vam llevar...
A l'Ava?
Sí, exacte, a l'Ava, un grup de gent, vam anar a esmorzar i vam entrar per esmorzar i vam veure les pantalles i ens vam quedar garrativats. I el primer que dius, ostres, de seguir tot tothom, però la gran majoria vam coincidir que això i el catapultava a la victòria.
Clar.
Vam pensar, ja està. I l'altre és que, a saber, per això deia a saber, perquè ho vam comentar, a saber aquest intent d'assassinat...
Qui porta al darrere, exacte. Aquí és on jo...
I no, probablement no ho sabrem mai.
Però perdó, mira, ahir el professor Manonelles ens va parlar i va dir, clar, és que, a veure, que és el primer que t'ha de venir al cap, de dir, és que això està... És premeditat.
Amb un personatge com aquest, tu pots imaginar tot.
Però és que ell li va nedar, però és que...
Tot està
programat. Els franctiradors en saben molt, fins i tot de fallar.
Quina casualitat que el franctirador, aquell nano de 20 anys, ha desaparegut.
Exacte.
Bueno, i va morir una altra persona.
Bueno, sí. Al marge d'això.
Però escolta'm, dels Estats Units, a veure, ara és molt fort. És que ho vam comentar, i vam dir, pels Estats Units, això no és res. Danys col·laterals, en diuen ells. Ja, quan la guerra de l'Iraq, la primera guerra de l'Iraq, del senyor Bush, ja parlàvem de danys col·laterals.
Sí.
En Israel i Palestina parlen també de danys col·laterals, els palestins.
Jo retrocedeixo amb el temps.
Sí.
L'assassinat d'en Kennedy? Quants anys hem estat? I encara estem pendents del que hi havia al darrere. Sabem que hi havia la màfia, això és el que ens han vengut i tal. Mm-hmm. Jo, amb aquest senyor, m'ho crec tot, inclús que ell mateix s'hagi fet el muntatge. Sí. Ho sento molt i que em disculpi l'audiència.
No.
Però és que m'ho crec tot.
No, no, jo estic amb la Roser en aquest sentit.
Perdona,
puc pensar-ho, puc arribar a pensar-ho.
L'assassinat de Kennedy va ser el 1963.
Per això dic...
Tu, i com ho vas viure, tu?
Bueno, en aquell moment no hi havia tota la tecnologia que hi ha avui
per
en dia.
Per la ràdio.
Per la ràdio i també la televisió, perquè jo ho vaig veure per la casa, tenia televisió.
Quin impacte va tenir la mort de Kennedy?
Va ser molt impactant. I a més, en aquella època, vull dir, tot això era una cosa com una cosa molt estranya, que no podia ser, que no podia... A veure, també hi havia molta ignorància. També l'època era una època franquista que també les divulgacions de tot això es falsejaven. Però va ser molt, molt impactant. Jo les imatges les tinc.
La Roser, us adoneu que ha viscut grans moments.
Doncs pues mira, perquè... sento dir-t'ho, però jo a vegades he fet anàlisis i sí que tinc molts coneixements de coses...
El 23F també el devies viure.
Hombre, i tant.
Si ara us preguntéssim això mateix, no? Per vosaltres, quins són els moments històrics que us ha marcat fins ara a la vida? Tu Roser, mira, deixem-li el temps a la Roser perquè... Has de pensar, tu deies ara el Kennedy, no? El 63, l'assassinat de Kennedy. Aleix, tu tens un clar.
Claríssim. L'11S, les Torres Bessones, em va descol·locar. Va ser com... I era potser el primer gran atemptat retransmès en directe. Sí que la guerra de l'Iraq també es va retransmetre molt en directe, que me'n recordo l'operació Tempesta del Desert, que anàvem fent càpsules cada dia... Però realment el moment aquell de veure com s'esfondraven les torres en directe, era el seguiment en minut a minut, ho veies totes les teles, em va semblar...
Semblava increïble que pogués...
I a més, que havíem vist moltes pel·lícules, El Colosso en Llames, vull dir que per primera vegada la realitat, superava la ficció.
Jo aquesta pregunta l'he fet molts cops als meus pares, de com recordeu, com va ser l'11 de setembre, perquè jo vaig néixer a l'abril del 2001, ostres. O sigui, que... Va ser el cap de pocs mesos, vull dir, evidentment.
Clar.
Jo era petitíssima, i els meus pares a vegades els hi pregunten, diuen, ens estàvem dinant i vam veure això a la televisió i m'expliquen això de l'impacte que va causar.
Sí, sobre les 3 del migdia.
Que més, dos anys...
Era l'hora que sí, era el migdia aquí.
Això va ser el exacte.
Setembre.
El 2001, dos anys abans, jo estava en una de les torres.
Ostres,
dos anys abans, el mateix dia.
Sí. Mare meva.
Clar.
I que és el moment...
Del segon avió...
Clar, que comencen els telenotícies.
Aquí està.
Clar, és que ens van enganxar nosaltres.
En ple migdia, a l'hora de dinar.
I l'altre
també em va colpir molt el ser l'atemptat de Totxa. que també me'n recordo engegar la televisió i veure tot el seguiment mediàtic que es feia i veure la gent que intentava ajudar els altres, que com s'acostaven. Va ser també una...
Molt impactant.
Sí.
Jo diré 1 d'octubre, o sigui, no és una, no és cap
també
una
altra
atemptat,
no,
però com a moment...
No, però també és normal, també va ser... Sí.
Personal i televisiu i de vivència, 1 d'octubre del 2017. Per
Roser, tu amb què et quedaries?
Ui, és que en tinc moltes d'imatges, moltes. Una molt impactant és aquesta de l'11M, que també va ser sobre mig de matí i tal, i a l'arribar al migdia a casa van donar la notícia, bueno, donaven la notícia, jo arribava de treballar, i el primer que es va dir en aquella època, ETA. Sí. Però tal com es veien les imatges, ja jo, sincerament, personalment, ja deduïa que allò no era ETA.
Així va acabar el dia, tots al carrer manifestant-nos, exigint la veritat.
Sempre ens han falsejat les coses. Sí. És trist, però és així. Sí. En tinc moltes, però ara en aquest moment...
Perdona, i el 17 d'agost, en els atemptats aquesta, aquí a Barcelona...
Tens la raó.
On éreu? Estàveu aquí a Barcelona, vosaltres,
o no? Jo estava a casa.
Jo estava tornant a Barcelona. Havia passat uns dies fora, al poble d'una amiga, i tornava amb autocar, i va ser allò de dir, hòstia, estem entrant en una ciutat que està en màxima alerta. Sí. I estava això a la carretera, i recordo el moment d'arribar a Barcelona i que fos tens, i l'endemà vaig anar amb el meu pare a la concentració que hi havia a Plaça Catalunya. Hòstia, a mi també em va marcar molt això, recordo viure amb molta intensitat.
Perdoneu, la pandèmia.
També.
La pandèmia, evidentment. Una de les antigues, per dir d'alguna manera...
El que passa és que la pandèmia no ha estat un moment...
La mort de Franco.
Sí. Ah, això també.
Hombre, com ho veus? I a més, jo en aquella època...
Per la ràdio, també?
Sí, no, sí, per la ràdio i per la tele.
I devia ser...
Que només hi havia el canal 1 i...
El Nodo.
Exacte. I si anaves al cinema, el Nodo.
La sensació d'alliberament. La sensació d'alliberament.
Exacte. De dir...
Com van ser els dies abans?
Home, ja sabíem que s'estava acabant, pobre home. Bueno, pobre, res. S'estava extinguint, i la veritat, pues, tothom, que no érem de la ideologia aquella, pues, el que desitjàvem és que a veure si hi havia un canvi. I tots desitjàvem la transició
no
i tal. No,
clar.
No, però a veure, han passat molts anys, i en vez d'anar endavant, hem anat enrere en moltes coses. I això és el que més t'indigna. Que lluitis i que vegis que no evolucionem, perquè sempre hi ha paranys pel mig que posen aquests obstacles.
I tornant al punt d'inici, no? És curiós com ara moments com aquests, un intent d'assassinat, ens els mirem, jo almenys me'l miro com, hòstia, és fort, però jo no li estic donant la transcendentalitat, no sé, que han tingut altres episodis. I fins i tot estem ja plantejant si ha estat programat, no? Vull dir que com ha canviat també, com han canviat els temps.
Tot i així no podem apartar
la perversió del moment.
De que aquest any, justament, aquest any, hi ha hagut diversos intents d'agressions a polítics. No tan bèsties com la de Donald Trump, però que a Europa n'hi ha hagut. I penses...
Amenaces de mort a polítics, això és una cosa en la que estem...
Se'n va una mica de les mans, hi ha unes línies vermelles que no es poden...
Total, sí.
Fem una cosa, perquè, si us sembla, volíem parlar de tovalloles biodegradables també amb la taula de diàleg, però jo crec que passarem directament a parlar del que es va viure ahir a Madrid.
El estadio va a vibrar con nuestra fuerza y valor. Vamos a soñar bajo el cielo español.
A veure, com vau veure la final vosaltres o no? Selecció? No, la Roser diu que no.
Quatre pinzellades a la tele, però mira, perquè el meu pare ho estava mirant, però tampoc estava molt pendents.
Necessari perquè ho
sonen, però no. I vaig sentir els petards que sonaven tampoc. A casa.
Des d'Àlaba va arribar la Roja.
No. Estàvem...
I segons com sonaven els petards ja t'imaginaves, no feien falta paraules.
Sí. Però no, a mi em genera totalment, vull dir, rebuig total. I la cançó així, Sot bajo el cielo español, és que no ho suporto. És que no... És que a mi tota la capa espanyolisme...
Independentment de la llet, ja la música, la melodia...
És que és horrorosa.
Va, recuperem aquest moment, perquè la Mar de Harque avui ens ha fet un repàs dels millors discursos que es van viure ahir, però és que n'hi ha un, el de Marco Corella, que ha estat possiblement el jugador més viralitzat en les darreres hores a les xarxes socials. Un vídeo que... Ah, no, perdoneu, però és que ell també, clar, es va fer ja prèvia, diria, perquè quan el van seleccionar, no?, que ell estava com molt emocionat... Que
Això ho ha cantat dues vegades,
no?
Que jo sàpiga.
Dues vegades?
Jo l'he vist en dos situacions diferents, sí. La última és la que està com una mica més...
Com ho explico?
Més animat.
Més animat.
Sí, tot els efectes.
D'estupafaents.
Bueno, doncs
diguem-li alcohol.
Sí, diguem-li aigua amb misteri.
Exacte, molt ben dit.
Que al Cucurella, doncs, li va sentir així, aquesta aigua amb misteri.
És que més, aquí el sentim.
Espera.
Les imatges.
Això, o sigui, tira. Què us sembla?
I per què no veiem les imatges? Si les heu vistes,
sí.
Acaben de rebre el clau, no? Perquè dius, ostres, no anava gens fi aquest noi. Jo puc entendre que hi hagi el moment d'eufòria,
no,
però
sí.
Clar, al final la imatge, quina imatge queda, no? I a veure, al final estem aquí demostrant que sí, bueno, no sé si és l'alcohol o què és, o és la pròpia eufòria, no ho sé, són les seves hormones, no en tinc ni idea.
Però que celebrin així... no?
Es pot celebrar de moltes maneres.
Com es pot celebrar? Com ho haguéssiu celebrat vosaltres? Vull dir, com valoreu?
Alegria, eufòria, però no sé, dignament, però això...
El balcó de la Generalitat, el Barça, en tota la seva història hi ha hagut parlaments i bé.
Però no han sigut d'aquest estil.
Hi ha hagut de tot, que també n'hem tingut aquí.
Però no d'aquest estil, cuidado, jo n'he vist molts. Ara ja perquè s'han deixat de fer, però eren dignes.
Sí, i que a mi aquest tipus, sense ser aficionada al futbol, però...
Ara.
Jo què sé, a mi, veure una Alexia Putellas a la plaça Sant Jaume deixant-se la veu, cridant visca el Barça, a mi això m'arriba. Jo veig això i dic, em faig futbolera.
Ens fa gràcia.
Allà em fa gràcia, m'agrada. Penso una tia més xula, que divertida i que empoderada.
I sap estar.
Sí, i sap estar. I devia anar també passadíssima d'energia i del que sigui. Aquesta cançó, aquesta merda de cançó, jo dic clarament, què vol dir? És que no... No sé, a mi em genera com... Em fa pal.
A més que no fa equip, perquè vull dir, se centra en una persona, quan al final la selecció doncs és això, justament la combinació de joc, de molts jugadors i d'un entrenador, un seleccionador, i que és, al final és una feina d'equip.
I perdona, Aleix, però que al final els càntics derivin a parlar de, no, de Gibraltar, és que cap a on va, en el sentit que tu deies, no, de com a equip, vull dir, quina essència transmet.
Sí, Cucurella es menja la paella, què m'estàs dient?
I és per l'estrella.
No té sentit, exacte.
Sí.
No, eh?
No.
Roser, tu recordes alguna celebració així de... que et fes il·lusionar? Perquè tu dius que no ets de sortir al carrer a...
No. Surto esporàdicament i coses molt, molt concretes.
Tipo què? Però... Quina és la...?
No sé, tipus polític.
Sí?
Això sí.
Això sí que us mou, no?
Sí.
Això sí que us fa...
Però per ideologia, no per massificació, que també la massificació també m'agota.
Sí.
Però per reivindicar i tal, sí. Ara així, simplement i alegrement per sortir, no.
No.
Bueno, jo a la plaça Sant Jaume, clar, quan era més joveneta hi havia anat molt, quan hi havia algunes reivindicacions.
Jo recordo...
Però, clar, estem parlant d'anys.
Els atemptats de l'ETA.
Bueno, exacte, els
quan
de l'Hipercó...
Quan va matar l'Ernest Lluch,
recordo
que ens vam concentrar a Catalunya,
sí,
perquè per dir prou, sí. I amb la guerra de l'Iraq també, hi havia unes concentracions que es feien a la plaça del Rei cada dilluns, durant molt de temps, que crec que ho lideraven el col·lectiu d'actors, actrius de Catalunya, la DETCA, i anava llegint paraules, llegint textos de Bertolt Brecht, etc, molt bonic, i llavors acabàvem sempre fent un cant a la pau. Vull dir que hi ha hagut moments...
Però eren tipus
per demanar,
més
exigir...
per demanar, però en el fons era tipus cultural, que arribava a tothom.
Sí,
no com
social,
això, la
social,
cançoneta aquesta, ja em diràs tu. Bueno, no. No dic el que penso, que seria massa fort.
Fem una moussaka.
Una moussaka.
Sí?
Fem moussaka d'estiu.
I passem una mica la cortina. I si us sembla, va, sí que... Rapidíssimament, perquè us vull preguntar per l'estiu. Perquè ara hi ha una tendència, no sé si ho sabíeu, que la crisi climàtica posa de moda llocs de vacances on no passa calor. No sé vosaltres com ho veieu, això.
Molt bé, és que jo també vaig per aquí.
La Roser diu que no ho veu clar,
Pues la veritat no.
Bueno. No.
Per què no ho veus clar, Roser?
Va.
No, a veure, sí que veig clar que la gent busqui llocs on s'estigui millor, pugui descansar, pugui desconnectar i tal. Però el dolent és que ens massifiquem.
Això sí.
Perquè on es posa de moda, allà anem tots. Sense donar-nos en compte que hi ha la diversificació de l'entorn, de que ho destruïm... Això sí, perquè la gent no és cívica i això fa molt de mal. Econòmicament pot anar bé.
Clar,
però que és, amb l'altre aspecte, destrosses la natura.
Però, clar,
jo estic d'acord que tothom té dret a sortir i canviar d'aires, perquè tothom, i a més quan es viu en les grans urbes, com una gran ciutat com és Barcelona, tothom té necessitat. Però som incívics.
O sigui, caldria passar d'una taxa turística a limitar el nombre de persones que accedeixen a un lloc, a una ciutat, un poble, un espai natural. Sí.
I això
suposaria menys guany, no sé si el turisme voldria.
Sí, estem amb la part econòmica.
Sí, però aquí va. No, jo estic amb tu, Roser, que crec que cal limitar o sensibilitzar també, fer molta educació viatgera.
Ja ho fan algunes agències, s'ha de dir. En aquest país ens fa falta l'educació prèvia.
Algunes agències de viatges ho comencen a fer per fer viatges sostenibles i amb el mínim impacte en l'entorn natural i a l'entorn social. És a dir, gent que viatja, per exemple, a continents com l'Àfrica, on hi ha encara tribus, cultures molt arrelades al lloc i amb una idiosincràsia molt concreta, que el fet que vingui tota gent de fora amb les seves supermega càmeres i es posin allà a filmar, gravar, fer fotos, això altera aquella realitat d'aquella gent. Llavors hi ha agències que molt sensibles a això.
Hi ha un lloc que hi reivindico molt, que és una gran desconeguda i és preciosa. Terol.
Ah, sí, estic amb tu.
Terol. I ara es comença a ressorgir.
I existeix, Terol.
Oi tant, si existeix.
L'Alt Maestrat i el Baix Maestrat són preciosos.
Exacte.
Són preciosos.
Ara es comença...
Hi ha uns poblets.
Oi tant, divins. Per climatologia, per lo que és l'ambientació, la gent, tot plegat.
És una part de l'anomenada Espanya vaciada.
Aquí està, és que no fa falta sortir
de la
pell de toro.
Home, jo crec que està clar que cap al sud cada vegada hi anirem menys. Jo crec que hi ha poca gent es planteja unes vacances a Andalusia i jo crec que cada vegada, sí, tirarem tots més cap al nord. Jo us ho deia, jo me'n vaig a Bilbao, tinc unes ganes de passar fred, tinc unes ganes.
A mi m'han parlat molt bé de Cantàbria i Astúries i...
Tot el nord.
A mi m'han parlat molt bé d'Àlava.
Ei,
qui serà?
Jo la tenia desconeguda, coneixia Bilbao i Sant Sebastià, que també els recomano moltíssim.
Però tot el nord.
Tota la costa.
Si parlem de països nòrdics, hòstia, si pogués anar, no sé,
a
Noruega...
Sí, però a vegades perquè de barat tu no en té res.
Països nòrdics allà sempre és més car i aquesta gent ja en traurà també benefici.
Nois, ho hem de deixar aquí. No sé, Aleix, si vols acomiadar, ara sí, la taula de diàleg amb un cant.
No.
Si ho vas dir l'altre dia,
Ai, parla.
Acomiadem-la tots. Desitjant-nos un bon estiu.
Això mateix.
Que sí,
però
Joana,
cantat,
Roser.
Cantat.
La primavera no fa estiu, la saluda, li somrius. Acull de com això, eh? El senyor estiu, la primavera, la saluda, la frontera.
Acaba.
Has vist?
Alix Cabrera, Joana Justícia, Roser, moltes gràcies.
Bones vacances a tots.
Bones vacances. Vinga, ho deixem aquí, que no tenim temps per més. Ho deixem amb Ignasi.
Adéu. Que rato.